per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors.
Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb Ànima. Un podcast de RAC més 1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC 1 i RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Notícies, esports,
entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. Estil.
Cada cop que et miro, ja penso que t'estimo. Cada cop que em mira, ja sento que m'estimo.
Estiu a RAC1.
Passa un minut de les 5 de la tarda, hem dedicat pràcticament tota l'hora als dos grans titulars del dia. D'una banda, la mirada posada al Congrés, de l'altra, aquest homenatge a les víctimes dels atemptats del 16, 17 i 18 d'agost. Ara fa 6 anys, Alcanar, Barcelona i Cambrils, i ara dedicarem una estoneta a parlar d'esports, per tant, a saludar l'Oriol Jové. Oriol, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, bona molt bé. Bona
Vaja, veig que vens amb notícies de lesions, eh? Unes quantes, a més a més.
Sí, males notícies pel Barça, que perd Ronald Araujo pel partit de diumenge contra el Cádiz. Araujo ha pres mal en l'entrenament d'aquest matí del Barça. S'ha lesionat el bíceps femoral de la cama esquerra i tot i que el club no ha estipulat el temps de recuperació, el que està clar és que es perdrà aquesta estrena dels blaugranes en partit oficial a Montjuïc, recordem, diumenge a 8:15 contra el Cádiz. Un altre contratemps pels blaugranes, que recordem també tenen la baixa de Rafinha i del propi tècnic Xavi Hernández, tots dos expulsats dissabte passat en el debut al camp del Cádiz. Xavi i Rafinha, de fet, estan sancionats 2 partits i Araujo pinta que se'n perdrà 3 i que ja no tornarà fins després de la primera aturada per seleccions. Per tant, el Barça que perd un central, però aviat en podria guanyar un perquè Íñigo Martínez avui per fi ha fet part de l'entrenament amb el grup. Recordem que va fitxar pel Barça lesionat amb una fascitis plantar, però mica en mica va encarant ja el tram final de la seva recuperació. No pot jugar encara diumenge, evidentment. A més, encara no està inscrit a la Lliga, igual que Marcos Alonso, que ara amb la baixa d'Araujo potser sí que corre una mica més de pressa la seva inscripció.
Doncs males notícies del Barça. El Madrid, per cert, van solucionar els seus problemes o com ho fan, això?
Dia de metges, avui, perquè tant Courtois com Militao, porter i central, han passat tots dos avui pel quiròfan, operats pel doctor Manuel Leyes, que no és advocat, sinó que és metge. El substitut de Courtois, ja ho sabeu, és Kepa Arrizabalaga, que arriba cedit pel Chelsea, i per substituir Militao els blancs han decidit pujar un central del filial, el jove del planter anomenat Marvel.
Escolta'm, què ha passat a Cincinnati avui? Perquè hem vist un vídeo que...
Explica.
Doncs resulta que Stefanos Tsitsipas estava jugant partit aquest torneig del Masters 1000 de Cincinnati als Estats Units.
Espera un moment. Pot parar?
Crec que s'ha perdut un gosset per les
tres. No,
El cas és que durant el segon set d'aquest partit, Stefanos Tsitsipas va sentir el brunzit d'una vella i va intentar espantar-la amb la raqueta diverses vegades, però cada vegada que ho aconseguia, la vella tornava a molestar una vegada i una altra, fins que Tsitsipas, atenció, va descobrir que no era una vella de veritat, sinó que era una espectadora darrere seu que imitava el so de l'insecte.
Sí, creu, és alumna meva, aquesta. És alumna meva. M'encanta la xefa.
La coneix, amb aquesta senyora?
No, la coneix de res, però és fantàstica, aquesta senyora.
Podem sentir un moment el...
Sí, Tsitsipas va protestar el jutge de cadira, que hi havia aquesta espectadora imitant el so de la vella.
Que maria, de veritat.
Va anar el jutge de cadira, que per cert era català, el barceloní Nacho Forcadell. Aquest era el moment.
There's a person imitating a bee. And,
oh yeah?
Yeah.
I'll take care.
But it's a buzz right before I serve.
Do you know who is?
It has never happened in my career.
No, mate. That's the first time it happens.
I know they're supporting me.
And what's happening?
I don't know.
They're speaking to you?
No, they're imitating a bee. They're buzzing.
But do you know who is exactly?
It's the lady over there.
Okay, I want her.
The lady over there.
Sí, pari un moment i que expliqui, acabi d'explicar l'Oriol, gràcies.
No, el jutge de cadira li pregunta si sap qui és aquesta persona que està fent el so de la vella i li diu sí, una noia d'aquí darrere. Evidentment, el jutge de cadira, Nacho Forcadell, demana per qui és aquesta persona, demana que l'identifiquin i resulta doncs, que era això, una dona que estava dissimulant fins que un altre aficionat va dir és aquesta dona la que està imitant el so de la vella.
Hi ha un xivato allà.
Tsitsipas, el tenista, demana que la facin fora perquè l'està desconcentrant durant tot el partit, però al final l'aficionada es va acabar disculpant i es va quedar en silenci calladeta la resta del partit, que per cert va acabar guanyant Tsitsipas per un 2-0.
Veus que hauria estat més divertit si hagués fet l'os?
Segurament
la pantales, un cobriment, no? Un ictus.
Allò, quan li vas a donar la pilota, que t'apareix l'os per allà.
Les figues de l'ictus estan...
Ojo que no se lo cree, un precedente. Precedente. Editorial.
Tenía música con
Xavi se queja de los árbitros, se queja del césped. Ojo que no se queje también de los espectadores que imitan animales.
No, no para eso.
Imagínate que Xavi está en el banquillo y de repente se escucha esto.
Va, podeu parar els dos, sisplau? Podeu parar, de veritat, que...
Ojo el Cádiz, que se preparen.
No podem acabar cada dia fent animalons
i tonteries.
Per tant, però clar, a potes et convides. Ha vist aquesta notícia, el senyor Trias porta rient des de les 11 del matí. Aquest home aquí en un racó de la redacció. En fi... En fi, Oriol, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, fins demà.
Ué, porta'ns notícies d'aquestes.
Li agrada al senyor Trias aquesta notícia.
Boníssim.
Que vagi bé.
Digues, Anna, sisplau, digues.
Que potser tots necessitem un gelat ara, per tranquil·litzar-nos una mica. I tots sabem, Gala, Toñito, que el millor gelat és italià. Sí. I si parlem de gelats italians, hem de parlar de gelati...
Dino!
Són italians, però nascuts a la Costa Brava, i tenen una espectacular varietat de sabors, tots elaborats amb els millors ingredients de cada territori. Així podreu gaudir de mandarina de Sicília, avellanes del Piemont o iogurt de la Garrotxa. Aquest estiu gaudiu de l'autèntic gelat italià amb...
Gelati Dino! Som-hi!
Festival Acústica presenta Eufòria en concert. La Gim, la Carla, l'Alexia, el Tomàs i la Sofia es reuneixen novament per oferir les actuacions més sonades del programa.
Dijous 31 d'agost al Teatre El Jardí de Figueres i presentat per Marta Torner. Entrades a la venda a festivalacústica.cat.
Jo ara no, tio.
Ara no, què vols?
Perdó.
Ara no, què? A veure,
no, res, que estem parlant entre nosaltres
desconcentrem. Ara és un moment d'informatius. De fet, passen 8 minuts de les 5 i és temps d'actualitzar-nos.
Amb la Bàrbara Padilla...
No, Xavi, no, amb la Bàrbara Padilla no.
Sí, amb la Bàrbara Padilla.
Amb el Jordi Casals. Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
I Marina Garrido, bona tarda.
Bona tarda.
Pots callar, Xavi, sisplau, un moment.
Comencem amb el tema de la mosca.
Ostres, avui, realment, pot ser que sigui dels dies...
L'abella.
Pots parar un moment, sisplau, de veritat, Puig. Ja saps que el respecte és enorme, però és que hem de continuar i anem ja malament de temps. Gràcies. Jordi, el Partit Popular reclama a Pedro Sánchez que expliqui si concedirà el referèndum i l'amnistia.
Sí, els populars ho fan després que avui la socialista Francina Armengol hagi estat investida presidenta del Congrés gràcies als vots dels partits independentistes. Enviat especial de RAC1 a Madrid, Adrià Santasusagna.
Un pacte en què s'acorda fer els tràmits perquè el català sigui oficial a la Unió Europea i que es pugui utilitzar també al Congrés. Per això, Cuca Gamarra, la portaveu al Congrés del PP, qualifica l'acord de cessió a l'independentisme i sospita que de cara a la investidura de Pedro Sánchez n'hi haurà més.
Debe aclarar el Partido Socialista y debe hacerlo su secretario general Pedro Sánchez en primera persona si va a haber amnistía, si va a haber referéndum, si va a haber autodeterminación. Porque hemos estado escuchando por activa y por pasiva que estas eran sus condiciones.
També s'hi ha sumat Vox carregant contra l'acord del PSOE amb Esquerra i Junts. El partit d'ultradreta ha deixat clar, però, que quan es faci un ple d'investidura donaran suport al candidat del PP.
Avui, que fa 6 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils, Robert Manrique critica que l'acord per impulsar una comissió d'investigació al Congrés no hagi arribat fins ara. El portaveu de la UABAT, la dissolta entitat privada d'assessorament a les víctimes del 17A, n'ha parlat fa uns minuts al Versió Estiu, després que al matí es fes públic que l'impuls de la comissió és un dels acords que Junts ha forçat per permetre al PSOE presidir la mesa del Congrés.
Si es pot fer 6 anys després perquè interessa políticament, aleshores, per què fa 4 anys no es va fer? Es va fer a Catalunya, una comissió del Parlament de Catalunya.
Sobre les ofrenes florals a la Rambla de Barcelona, Manrique ha destacat que avui és un dia bonic perquè moltes víctimes s'han pogut retrobar i han aflorat de nous sentiments. Un acte al del matí que no ha comptat amb parlaments i que, en què les víctimes han decidit fer 6 minuts de silenci addicionals per queixar-se de 6 anys d'abandonament per part de les administracions. I Tarragona comença a retirar una desena de palmeres del barri del Serrallo per seguretat, tot plegat després que els tècnics del port detectessin l'estretor dels troncs d'alguns dels arbres i després un informant confirmés el mal estat. Per això l'Ajuntament talarà 11 palmeres per evitar el risc d'accidents i s'hi plantaran arbres d'una altra espècie més resistent. Els treballs costaran uns 14.000 euros i es preveu que s'allarguin durant la setmana que ve. I ara els esports, amb Marina Garrido.
Ronald Araujo serà baixa per l'estrena del Barça a la Lliga Montjuïc. El central uruguaià s'ha lesionat en l'entrenament d'aquest matí. Té una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra i, tot i que el club no ha concretat el temps de recuperació, el que és segur és que Araujo no podrà ser diumenge al Barça-Cádiz, una baixa que s'afegeix a les de Rafinha i al propi entrenador, Xavi Hernández, sancionats. Pel que fa al Real Madrid, el defensa Eder Militao i el porter Thibaut Courtois han estat operats avui, els dos del trencament del lligament creuat anterior del genoll esquerre. I aquest vespre, a 8:45, el club andorrà Santa Coloma juga la tornada de la penúltima ronda prèvia de la Conference League. Els andorrans visiten el camp de l'AZ Alkmaar dels Països Baixos amb només un gol de desavantatge del partit d'anada al Principat, que va acabar amb victòria per 0-1 pel conjunt neerlandès. I una mica més tard, a partir de les 9, Carlos Alcaraz juga els vuitens de final del Masters 1000 de Cincinnati contra l'estatunidenc Tommy Paul.
I el temps, tarda de calor intensa arreu del país i s'afogó molt marcada a la costa. Les màximes més altes ja han superat els 38 graus a les comarques de Ponent. Tot plegat amb calma i força sol, amb el permís d'alguns núvols baixos a la costa i nuvolades a punts de muntanya, sense descartar algun ruixat aïllat al voltant dels ports i al Pirineu. L'ambient de ple estiu anirà a més els dies vinents i tocarà sostre a partir del cap de setmana, quan es podran fregar o assolir els 40 graus a les zones més tòrrides. Fins i tot el Pla de Lleida es podrà superar aquesta xifra en alguns casos.
Versió estiu amb Xavi Rocamont.
Això t'encantarà. Compra en el teu centre Bauhaus fins al 31 d'agost i t'ho portem de forma gratuïta a casa. Un armari, un conjunt de jardí, renova el teu gust. Bauhaus, el teu centre de bricolatge, reformes, decoració i jardí. Consulta les condicions.
Aquest estiu menja, somriu, compra i gaudeix a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. Però com que un dia no en faràs prou, queda't a dormir i repeteix. Menja, somriu, compra, gaudeix, queda't a dormir i repeteix a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
Hi ha gent rica. Rica en esmorzars llargs, en diners que s'ajunten amb el sopar, rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat, en silenci. Rica en vida. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC 1. No porta capa. Només té una tovallola i un banyador marcapaquet. L'únic superpoder que té és deixar l'apartament ple de sorra quan torna de la platja. No és un ocell, no és un avió. És un xulopiscines, l'heroi que ningú necessita.
Perdona, però això d'heroi potser sona una mica pretensiós, no?
Però que no treballes a l'estiu.
Doncs sí, tens raó. Ara que ho dius, una mica heroi sí que sóc, eh?
Cada vespre de 7 a 9 en Marc Mala té una nova missió. Obrir cada tarda els apartaments Hawaii. Només els millors transistors. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. No porta capa. Només té una tovallola i un banyador marcapaquet. L'únic superpoder que té és deixar l'apartament ple de sorra quan torna de la platja. No és un ocell, no és un avió. És un xulopiscines, l'heroi que ningú necessita.
Perdona, però això d'heroi potser sona una mica pretensiós, no?
Però que no treballes a l'estiu.
Doncs sí, tens raó. Ara que ho dius, una mica heroi sí que sóc, eh?
Cada vespre de 7 a 9 en Marc Bala té una nova missió. Obrir cada tarda els apartaments Hawaii. Només els millors transistors. RAC 1. Tots som 1. Estiu. Estiu a RAC 1.
Passa un minut d'un quart de sis de la tarda. És temps de cinema. Pep Prieto, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, Pep.
Què dius?
Cada dia pel diu amb menys força.
Has vist? Es nota, eh? Quarta setmana, finals de quarta setmana. No, però no t'ho prenguis com una cosa personal, la veritat. És,
no.
És qüestió d'energies, ja.
Vols que ho tornem a fer?
No cal.
Sí, cal que ho tornem a fer.
No cal, perquè quedaria postís ara ja, eh?
Abans no, en canvi, el primer quedat...
Ha quedat estupendo.
Va, fem un moment de cop. Pep Prieto, bona tarda!
Bravo!
Grande!
Oh, mai, que has vist que vista ha vingut en Pep.
En Pep Prieto, el nostre superheroi.
Ostres, Pep.
Sé que vas saber el Pep Prieto.
Parem ja, n'hi ha prou. Vull dir que jo crec que sí que seria ja un pèl exagerat.
No passava tanta vergonya des de la primera comunió.
No.
Ja estan aquí.
Si no en tens des d'aleshores, segurament, de vergonya ja.
Ni la tenia aleshores.
Aquella edat, jo crec. Com estàs?
Bé, home.
Com tenim el divendres d'estrenes?
Doncs bé, és un cap de setmana molt propi de l'estiu, et diria.
Eh? Per tant, no gaire pel·lícula forta o...
A veure, tenim un parell d'estrenes fortes.
Sí?
Hi ha una pel·lícula que s'està convertint en un petit fenomen crític que després la comentarem, curiós, a més, una mica imprevisible, però hem de començar les estrenes amb la gran estrena nostrada, diguéssim, d'un vell amic d'aquesta casa, que és el Javier Fesser, perquè arriba Campeones.
¿Preparado?
Sí!
¿Listo?
Sí!
Soy la nueva entrenadora y estoy reuniendo al equipo de los amigos.
¿Y tú qué experiencia tienes?
Estas van a ser mis primeras prácticas, son obligatorias.
Me refiero como entrenadora.
Ah, m'estava esperant a mi que interrompés el trailer.
Ja saps que jo conto els segons que passen. I aquesta veig que...
L'he deixat córrer, aquesta.
Tenies ganes, aquesta.
Okay. A veure, aquesta pel·lícula compta perquè arriba amb moltes còpies, hi ha molta esperança dipositada en que sigui un dels grans títols de l'estiu. No és gens anormal, perquè la primera entrega va ser un dels grans èxits del cinema espanyol dels darrers anys, Campeones, va guanyar premis, va haver-hi un reconeixement col·lectiu, és una pel·lícula feta... crec que amb molt amor poc explica. Jo sóc dels que pensa que no explica res de nou tampoc, és a dir, una pel·lícula molt ben pensada, un entreteniment molt digne, però és veritat que és una pel·lícula previsible. És una pel·lícula...
Me dieron un Goya.
En sóc conscient d'això, en sóc conscient.
¿Te acuerdas?
Merescut, a més
que
a més.
Que salí, dije gracias a todos.
Sí, senyor.
Comprate el cupón de la 11.
Sí, senyor.
Doncs, efectivament, Campeones va ser... A més, ha passat un fenomen que ara el comentàvem fora de micro amb el Pep, que és que... amb la pel·lícula espanyola hi ha hagut un remake a Estats Units, és a dir,
sí.
que això no acostuma a passar,
remake,
tampoc.
Un remake a Estats Units que singularment presenta algunes variants, sobretot dramàtiques. Passa molt això, eh? Jo va passar amb la versió televisiva de Polseres Vermelles que va produir Spielberg,
sí.
Que d'alguna manera era la mateixa història però amb una aproximació lleugerament diferent. Aquí també passa, a més el protagonista és Woody Harrelson, que és un actor extraordinari, llavors sense desmereixer l'amic Javier Gutiérrez, que està esplèndid també la primera campionesa. Però és veritat que és sorpresiu que no hagi tingut encara una difusió comercial més internacional. És una pel·lícula que es va estar als Estats Units fa unes setmanes, gairebé potser una mica més d'un mes. Va tenir una trajectòria comercial correcta i prou, i suposo que és per això que encara s'ha d'obrir altres mercats. Campionex, dèiem, arriba amb moltes còpies, arriba amb el repte de superar la primera. Això és el principal enemic que té aquesta pel·lícula. La comparació odiosa, tant de taquilla com de crítica. Hi ha una sèrie de canvis, els més notables és que els protagonistes deixen de jugar a bàsquet, tot i que se'ls veu en pilota de bàsquet, si heu vist el trailer ja ho heu comprovat, i se'n van a fer l'atisme. Per tant, canvia de sector, cosa que es presta a un altre tipus d'història, però el canvi més important és que perdem efectivament l'esmentat Javier Gutiérrez, i ara l'entrenador és una noia de 21 anys, que és Evisa Hipólito, que és la filla de l'actor Carlos Hipólito, i que segurament és la que té el repte més gran al davant, perquè Javier Gutiérrez era un dels motors d'aquella pel·lícula, a més és un actor que és capaç de fer-ho tot, el veies a la Isla Mínima i a Campeones, i
m'encanta semblava... aquesta dona.
Sí, sí, és un tio que pot fer-te de tot, eh? Com dèiem de la Meryl Streep, podria fer de Batman.
Sí.
Potser li faltarien uns centímetres, però tot i així quedaria creïble. En tot cas, aquesta segona part, doncs, la comèdia mana més de l'entrenadora, curiosament, perquè és un personatge doncs, que té certa tendència al desastre, i a partir d'aquí són els protagonistes que intenten sobreviure al canvi d'esport, però també aquesta entrenadora que té la vida una mica desendreçada, també fruit de la seva joventut i la seva inexperiència. Llavors, jo personalment crec que pot convertir-se en un gran èxit, perquè té el referent de l'altre, la gent sap el que va veure, que això sembla que no, però és un punt a favor sempre. Mm. La gent, quan va al cinema, a vegades vol que la pel·lícula li doni el que ell n'espera, o ella n'espera. Llavors, pot ser un dels grans èxits del cap de setmana, tot i que té una competència inesperada, que és la segona estrena destacada d'aquesta cap de
setmana. Però quan s'estrena Campeones?
Demà.
Per ir al cine a ver la pel·lícula.
Tu ja l'hauràs vista, però perquè hi ha hagut la premiere, per tant aquí sí que tu ja l'hauràs vista. Aleshores pots tornar-hi anar demà, evidentment.
Claro, no, però quiero ir al cine i comprar-me un bote de palomitas.
Però esclar que sí, doncs demà és el dia per fer-ho. Ah, la segona estrena, de fet, que diu que competirà per ell, sobretot. Per
No. Sí, creieu-me que no hi ha favoritismes aquí. No.
Si parlem d'un superheroi...
Parlem d'un superheroi...
Sigui com sigui el superheroi, es digui com es digui el superheroi...
Clar, però Capitán Ciabat era un superheroi i no per això te'l defenso. És a dir,
però el vas veure.
Eh?
El vas veure.
Però clar que el veies, perquè el veies el TN i veies després el Capitán Ciabat. No hi havia escapatòria, diguéssim.
Però va de superherois aquesta segona estrena de la setmana.
Ok. Vale. Oh, let's do this.
Yo soy the father cat, ok? Yeah.
Això és Blue Beetle, és a dir, no és un biòpic dels quatre de Liverpool, sinó que és un superheroi que es diu Escarabat Blau, efectivament. I aquesta pel·lícula, per què us dic que podria ser? Està sent un fenomen una mica imprevisible. Aquesta pel·lícula fa uns mesos, sabeu, no sé si esteu al dia, però hi ha un merder amb DC força considerable.
No estem al dia.
Bueno, DC, sabeu que tenia un univers com el de Marvel, que anava com creixent, amb tot d'actors, com el Ben Affleck fent de Batman, el Henry Cavill fent de Superman, el Dwayne Johnson fent de Black Adam, i ell com... Passa que era un univers en expansió una mica erràtic, prenien decisions curioses que feien que les pel·lícules s'esmereixin elles mateixes constantment. Després va haver la Snyder Cut, recordeu aquella versió de 4 hores de la Lliga de la Justícia que arreglava el desguisat de la pel·lícula estrenada en cinemes, però vaja, un poti-poti considerable. Llavors, James Gunn, que és l'autor de la saga dels Guardians de la Galàxia, va ser nomenat nou president de la divisió cinematogràfica de DC. I aquest senyor va decidir, amb bon criteri, però potser diria jo, amb poca subtilesa, de canviar-ho tot.
Val? Absolutament tot.
Llavors, aquests últims mesos DC ha estat més notícia pels drames que per les bones notícies, ja. És a dir, els últims més destacats, una bronca pública de James Gunn amb els seus fans, amb els fans de Wonder Woman, perquè ara resulta que Gal Gadot no continuarà sent Wonder Woman, malgrat que ella ho va confirmar a xarxes socials que ho seria.
Oh.
En paral·lel de Flash, que era una de les grans apostes de principis d'estiu, s'ha fotut una nata taquilla considerable arreu del món, i es quedarà molt per sota d'aconseguir fer guanys, no? Obrint també el meló de fins a quin punt hi ha un desgast, com comentàvem el primer dia, les pel·lícules de superherois. Què passa? Que quan Gunn ha arribat, ha pres tot de decisions per... Hi haurà un nou Superman, per exemple, això ho sabem ara, hi ha un actor que substituirà Henry Cavill com a Superman, llavors... Robert Pattinson continuarà sent Batman a la seva pròpia saga, però hi haurà també un nou Batman més jove en una altra saga. Llavors, Aquaman, la segona, que s'ha ajornat diverses vegades, arriba finalment per Nadal després de no sé quants remuntatges, molts merders. I enmig de tot això va aparèixer Blue Beetle, que és una pel·lícula que en principi és petita per ells, és com un esquitx, no?, diguéssim. Blue Beetle quina particularitat té? Que és un superheroi hispà. Llavors, és un superheroi de barri, és un noi d'origen humil que un bon dia es troba una rebilla extraterrestre que li dona una armadura, estil Iron Man, diguéssim, que l'armadura és una intel·ligència artificial que controla pràcticament els seus moviments. Llavors, a partir d'aquí, aquest noi passa de ser un paio de barri que ja se les té prou per treure's la carrera a ser un superheroi batallant contra elements que el superen completament. Què ha passat amb aquesta pel·lícula? Primera, que es va arribar a dir que no arribaria als cinemes i l'enviarien directament a plataforma. Això finalment no va passar, James Gunn va dir públicament no, jo hi confio i la penso estrenar, i en paral·lel ha passat que es va estrenar a la crítica a principis d'aquesta setmana i les reaccions han estat superfavorables.
Ah, sí, eh?
Però superfavorables. És a dir, feia temps que una pel·lícula de DC no creava aquest quòrum, que és divertida, que és petita, efectivament, però que s'ho pren el gènere en frescor, hi ha idees, hi ha ganes d'entretenir. Una cosa que, justament, el que s'ha qüestionat últimament del cinema de superherois és que hi ha un punt ja de, no?, de que tot sempre és igual, etc. Què explica Blue Beetle? El que us he dit, aquest noi, el Jaime Reyes, que un bon dia es troba amb aquesta relíquia, es troba havent de salvar el món, i si heu vist els trailers, ja ho heu notat, sembla una pel·lícula més de Marvel que de DC, cosa que vindria a dir que probablement el problema de DC és que sempre ha estat tot molt fosc i molt seriós. A DC tot és molt wagnerià, si us hi fixeu, no? Hombre d'Acero, que és una pel·lícula que m'encanta, però és veritat que aquell Superman pateix més que qualsevol persona que tingui hemorroides, és a dir, està...
I l'última de Batman també era superfosca, gairebé no es veia ni la imatge.
Bé, és que Batman és un tio fosc, li han matat els pares.
La veritat és que la vida de Batman
tiene
que ser oscura.
Sí, 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 sempre, tot i que sempre m'ha fet... Jo sóc molt fan de Batman, però sempre he pensat que un tio amb aquest patrimoni no sé què es queixa. Però això són coses meves. Llavors, és el que té ser autònom, que sempre odies els milionaris, fins i tot els que fan el bé. Llavors, Blue Beetle, tot això no ho té. És a dir, és una pel·lícula lluminosa, divertida... hi ha uns personatges clau a la història, que són els familiars de Jaime, que són gent d'origen hispà absolutament divertidíssima. Jo crec que és una pel·lícula que és molt fàcil que es guanyi un públic que segurament la pròpia DC no esperava, que és el jove. Que és veritat que és el públic que va menys al cinema i que crea aquesta crisi de resultats quan s'estrena una pel·lícula multimilionària de pressupost.
M'agrada que diguis això del jove perquè veient el tràiler he dit, mira, per primera vegada, o segona, amb Guardianes de la Galàxia em passa, m'han vingut ganes de veure-la aquesta.
Perquè és divertida, sí,
perquè el tràiler... Ha dit jove, no baixa, eh?
Armínia.
Jove de, o sigui, saps? Petita d'edat.
Era una broma, Armínia.
Però què és aquesta mala seva baba que gasta?
No, el meu no era cap broma.
No, és mala llet el que gasta vostè, ni bromes ni res.
No, era per si sabia que ho fos. Ja.
No, i perquè el que es diu Blue Beetle...
Clar.
Doncs, és Blue Giant, no?
Blue Beetle és la segona estrena que ens porta el Pep.
Una dada, que no he dit. Digues. La duenta es va ser Sant Sarandon.
Ah, sí?
Ni més ni menys. Eh?
Fantàstica.
Fantàstica.
Sant Sarandon, fantàstica.
Sí, senyora. Va, anem a la tercera.
De notre la pel·lícula francesa de la setmana.
Aquesta
compta, aquesta està bé.
Aquesta ens agrada.
Aquesta, està bé, aquesta ens agrada. Aquesta es diu Pequeñas Casualidades.
Sí.
Que és una pel·lícula que el títol dius, ai no, ja m'ho sé això, ja m'ho veig. No? Personatges que de cop i volta, gràcies a les casualitats, descobreixen que la felicitat és possible.
Serendipity,
sí. Llavors, hi ha una pel·lícula de la Gwyneth Paltrow, no sé si la recordareu, Dos vides en un instante, la recordeu?
Oh, sona, sí.
La cançó era d'Aqua, d'aquesta pel·lícula.
De què va aquesta pel·lícula?
Cuidao, eh?
De què va la pel·lícula aquesta?
Era aquella de la noia que està a punt de pujar un tren, un metro, no em recordo.
Ah, sí?
I després pren allò que et mostra l'alternativa a la decisió que està prenent, no?
Sí,
llavors,
sí,
aquesta pel·lícula
sí.
És això. Aquesta pel·lícula és Júlia, una senyora que va en 2052 a París, que sorpresivament encara està dreta, a París, vull dir, no a Júlia, l'any 2052, fa 80 anys i es troba en un moment d'introspecció. Llavors, la pel·lícula és, mirant enrere a ella... agafa els punts d'inflexió de la seva vida i imagina què hagués passat si hagués pres una decisió o una altra, o en lloc de conèixer aquesta persona hagués conegut aquesta altra, o si hagués en lloc de començar aquesta relació doncs hagués evitat aquesta relació i hagués anat per un altre camí. Llavors, què fa? La pel·lícula es bifurca literalment en 5 segments en què veus 5 possibilitats de la seva vida.
5?
Llavors, és una pel·lícula francament molt aconseguida, té com una màgia, està molt ben dirigida, l'actriu principal és meravellosa. Llavors, sí, a veure, si sou fans de Megalodon, no seria la vostra pel·lícula.
Que no però... és el cas, tampoc. La podem veure, però fans no ens en considerem.
Exacte, però vull dir que, no, vull dir que si al cine li demaneu un entreteniment sense pensar, és una pel·lícula que busca cert efecte mirall, és a dir, és la típica pel·lícula que mentre la mires et vas plantejant, doncs mira, si jo aquell dia no hagués fet tal cosa, no? Té un punt que t'interpel·la, i està francament bé, és a dir, no és un artefacte en el sentit de que no és nou això de fer el what if, no? Aquesta famosa expressió d'anar mirant com seria, però és veritat que està fet amb una cura i està fet amb un sentit dramàtic, doncs, francament encomiable, i és una pel·lícula que l'únic defecte que té és el moment de distribució, és a dir, costa trobar públic disposat a veure aquest tipus d'història segurament a l'estiu, però vaja, si voleu una pel·lícula diferent...
Per què l'estiu no?
Bé, perquè la gent estava a la platja a l'estiu, no?
I... Per totes, no? Estar a la platja per totes.
No, però és diferent, perquè tu estàs a la costa i dius, vaig a veure Pequeñas Cosabilidades que dura 2 hores 10 i que em parlarà de 5 alternatives vitals, o vaig a veure el Blue Beetle,
Blue Beetle,
que és un tio que dispara contra alienígenes. No sé,
també és cert que som a l'estiu...
No, Rocamora, parlava el Prieto de la Júlia que fa 80 anys, saps qui més fa 80 anys avui?
El senyor Bob fa 50 anys.
Sí, senyor.
Senyor De Niro, senyor De Niro.
Robert De Niro, per servir-los, xaval.
En majúscula, sí, a més 80 anys. Ostres, jo pensava que era encara més gran, mira què et dic, Robert De Niro, però 80 anys...
És només uns mesos més jove que Harrison Ford.
Sí, sí, imagina.
Sí, són grans, són grans. 80 anys, i avui llegia a Twitter molts comentaris d'un tio que està embrutant el seu llegat amb les últimes pel·lícules que ha fet molta comedieta i tal, i jo penso ja, però Irlandès és del 2019. És a dir que, en fi, aquest senyor...
I que si fos el cas, vull dir, Robert De Niro, jo crec que s'ha guanyat el dret de fer el que li roti.
Que em doni aquesta la santa gana, sí, i la refotuda gana, és correcte,
és correcte. Sí, 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 sí. Ni llegat ni res. Vull dir que
a mi és un senyor que m'ha encantat sempre. Crec que... Bueno, a veure, potser últimament, quan vaig saber que seria pare aquesta edat, vaig arrufar un as, diguem-ho, que vaig pensar, paio,
serà pare aquesta edat.
Sí, sí, és ell, sí, no? Sí, serà pare. Sí, sí. Ja. Jo crec que els fills...
Una dona molt més jove que ell,
val la pena tenir-los per disfrutar-los, diguem, no?
Jo no vull un pare de 80 anys.
No, ni jo tampoc.
T'imagines, Toñito, quin pal?
Oh!
No ens portaria coll.
No!
Ens arrastraríem una corda.
De portant de coll.
Tampoc és això.
No, tindríem l'herència enseguida.
Toñito.
Home, a veure, ser hereu del De Niro ara és un bon tema.
Sí, sí, sí.
Però és veritat que, dit això, és un actoràs.
Em volen fotre la pasta, aquesta penya.
No, tranquil·litza't.
Abogado, no?
Abogado.
Llavors, és un actor, vaja, què hem de dir, no? És que ho ha fet tot, i bé. I ha fet el Travis Bickle de Taxi Driver, és el Max Cady del Cabo de Miedo. En fi, és un senyor que és el que dius tu. Qui li bufarà,
sí,
el senyor
clar,
De Niro?
Ja,
el fundador del Festival de Tribeca. En fi, ho ha fet tot en aquesta vida.
Doncs tot això perquè parlàvem de Pequeñas Casualidades i parlàvem del cas de la Júlia, que és la protagonista, que té 80 anys, i és aquella edat quan comença a reformular-se la vida pensant en 5 moments de la seva vida, què hagués passat si haguessin anat d'una altra manera. 3 estrenes de moment, anem a la quarta i última.
Is this work? Yes, Mr. Hitchcock, it's working.
Okay.
Funciona.
I'm ready to tell my story.
Explicaré la meva història.
Clavada la veu d'Alfred Hitchcock, versió catalana. Clavada, és a dir, sí.
És exactament aquesta.
Si Alfred Hitchcock fos de...
Gràcies,
Bascanó, per exemple. Tindria, sí.
Per què Bascanó?
No sé, perquè és un poble que ja et fa poc.
Ah,
el primer amic del cap. Llavors, a veure, això és Mi nombre és Alfred Hitchcock, que això, de documental sobre Hitchcock ja n'hi ha d'altres, però aquest és primera de 2 hores, i dirigit per Mark Cousins, que és un autèntic mestre del gènere. I què fa aquesta pel·lícula documental? El que fa és analitzar la figura personal, la pública i també l'obra. És a dir, fa com una mena d'incursió de punta a punta de la figura de Hitchcock i el seu llegat. Llavors, si... Quan segur que moltes vegades heu sentit allò de que Hitchcock és del milloret, bàsic per entendre com funciona el cinema, no, mira, és dels pocs casos, n'hi ha d'altres, d'en què no s'exagera gens. És a dir, tot el que esteu veient en cinema avui en dia ja ho va fer aquest senyor. Mm. Llavors, i si fas aquesta cosa que, per exemple, a casa hem fet, que és veure-les des de les primeres, que en té de mudes, i vas acostant-te, és completament al·lucinant com es va avançar el seu temps, ja no només en l'estil tècnic, sinó també en la narrativa i en les coses que explica, que realment són molt agosarades. L'única cosa que ens quedarà per saber sobre Hitchcock és com hagués estat Hitchcock rodant sense la pressió de la censura, la pressió de la política. Hi ha pel·lícules seves que són subtils perquè per l'època no tenien altra manera de ser, diguéssim. Primer he pensat que si rodés ara ens semblaria que Seven és una pel·lícula infantil. És una sensació que he tingut sempre. Llavors, aquest documental dona la justa mesura d'això. És veritat que sentint-se en la contradicció del personatge, és un personatge incòmode, Hitchcock. Primera, perquè té una vida personal com a mínim particular, després per aquesta llegenda que envolta com afrontava els rodatges, com tractava els personatges femenins o algunes de les seves actrius. Hi ha anècdotes molt sucoses, des de la famosa Nina Boudou, que va regalar a Tippi Hedren al principi d'un rodatge per espantar-la, per tenir-la. Llavors és un
quin
tio...
bon rotllo d'home,
Sí, home, era cinema verité, això.
Sí.
I tan verité. Llavors, el tema és que sobretot, per mi el més apassionant del documental és quan entra a analitzar com és el Hitchcock dels rodatges, és a dir, com explica, com narra aquest senyor en imatges, és espectacular. Llavors, us recomano que l'aneu a veure, sobretot perquè ens sortireu amb moltes ganes de veure totes les pel·lícules d'aquest senyor. N'hi ha moltes de Filmin, o sigui que teniu feina.
Es parla de la seva dona, que deien que ella va ajudar molt en els guions.
Sí, sí, la seva dona és una figura també present. Sí, sí, no, la seva dona és una figura recurrent a la seva vida. I també parla molt de la seva relació amb les actrius, que és un tema fonamental. De fet, a mi sempre m'ha creat aquest dubte, aquesta tensió, no?, la llegenda de Hitchcock, però els seus personatges femenins són immortals i eterns, i de fet són el motllo a partir del qual s'han mirallat molts gèneres posteriors. Encara ara, no?, quan veiem determinada figura femenina en una pel·lícula, sobretot del gènere del thriller, parlem de figura hitchcockiana. No?
Sí. Vull dir,
jo crec que és increïble el seu llegat, i sempre ho dic, les seves pel·lícules no envelleixen.
I explica per què té aquesta papada, ara aquesta...
No vaig, potser vaig dormir-me en aquell moment, però és veritat que seria un tema, es podria dir papada hitchcockiana.
Sí, jo tinc interès. Vosaltres, jo?
No, no particularment, no, no.
Bueno,
a mi el que més m'agrada de Hitchcock és que és un senyor que avançava a entendre el terror que poden arribar a provocar els ocells, que és una cosa que a mi sempre m'ha creat. Molts taurons i molts pops gegants, però a mi els ocells mai m'han fet punyetera gràcia.
Veus, mira...
N'hi ha molts.
Un en comú.
N'hi ha molts. Si s'organitzen, estem perduts.
Sí, és correcte, és correcte. I els escarabats, també. Quan ens mira així, també.
No, perquè pots tornar un superheroi amb aquests.
Ah, això és veritat. Va, fins aquí al cinema. És a dir, fins aquí les estrenes a sala. Ara el que farem és estrena a plataforma. Una, que és aquesta.
Campanes. Tenia una campana en un tràiler. Bon senyal.
Ens agrada, eh?
Has de fer un llibre, un dia, dels senyals que et dona els tràilers. Mira, aquest podria ser el títol. I començar a explicar, perquè per tu cada senyal d'un tràiler, per tu vol dir alguna cosa que jo no, també et dic que no llegeixo.
He de dir que molta gent critica els tràilers. A mi m'encanta mirar tràilers. Jo sóc d'aquests que arriba abans d'hora perquè no em vull perdre els tràilers del cine. És a dir, i sempre miro els tràilers. Saps això que fa Netflix, que penja, que quan vas a sobre el títol, sempre em quedo allà emparant mirant-lo.
Però hi ha tràilers que són més llargs que les pel·lícules en si, eh?
A menys que sigui de l'Scorsese, que llavors això es desmenteix. Però sí, normalment... O t'expliquen tota la pel·lícula, això passa molt. Llavors, això és La hija eterna, això és una pel·lícula que arriba a Filmin, i que té al capdavant una actriu que jo personalment crec que se la cita poc i que s'hauria de dir més, que és Tilda Swinton. Tilda Swinton és una actriu extraordinària, que la pots veure a qualsevol tipus de pel·lícula, a qualsevol, i sempre et funciona, sempre. És una actriu amb un talent enorme i una capacitat d'interpretar personatges de molts tipus absolutament increïble.
Havia fet el curtmetratge de l'Almodóvar, no, ara?
Sí, i surt... també ha fet superherois, Mana Pris, perquè vegis que aquí les grans actrius, surt el Doctor Strange, aquesta senyora. Llavors,
ell
aquí...
sempre cap al seu terreny.
Sí, clar, home. I perquè no surt a Megalodon, que si no t'ho hauria dit.
La primera, clar.
És el Megalodon. No? És tan bona actriu que...
Sí.
Llavors, La hija eterna interpreta dos papers, el d'una dona i la seva mare, que arriben a viure una mansió familiar, i hi ha el dubte de si les... O sigui, és la història de com aquestes dues dones s'enfronten al seu passat i no saps si el que estàs veient és fruit del deliri o de la tensió i del dolor de reviure aquest passat o és un conte de fantasmes tradicional. Llavors és una pel·lícula molt particular perquè juga constantment amb la teva percepció. Què té de bo? Té de bo que és una proposta força atípica, és a dir, que no és la típica pel·lícula de fantasmes ni el típic drama familiar, se situa en un curiós terme mitjà, i l'altre que té Tilda Swinton, que aquesta, de veritat, és increïble com aquesta dona, a banda que és la Jordi Hurtado de les actrius, és increïble.
Sí, sempre està igual.
No hi pots posar edat, és increïble, Alguns sabem l'edat que té perquè ho sabem, però és increïble com ella pot interpretar tot tipus de personatge amb una convicció espectacular. Llavors, va tenir des de demà a Filmin.
Avui farem un joc nou, mira. Pep, d'aquestes 5 que m'has dit, 4 cinema, 1 a Filmin, si dic que només en pots veure una, quina diries que hem d'anar a veure?
Uau! Clar, que depèn,
és complicat. No, el joc me l'he inventat jo.
Te l'has inventat tu. Doncs mira, saps què et diré? El documental de Hitchcock.
Aquesta és la teva aposta de la setmana.
La directora d'orquestra.
Allà hi som.
Demà a les 10 a TV3.
Para allà, de veritat. Para allà.
La gran pel·lícula.
Para allà. Per tant, tu diries la de Hitchcock, eh?
A veure, perquè com a cinèfil, crec que és un documental apassionant, però és que a més t'obre la porta si no el coneixes. Si el coneixes, el podràs revisar. I si no el coneixes, et pot fer descobrir una figura que crec que és cabdal. És a dir, que...
I acabarem com cada dijous, que fem cinema amb el Pep, doncs amb aquell clàssic o amb aquella pel·lícula que ens farà ser millors cinèfils, oi? Quina has triat aquesta vegada?
Com que avui... Mira, és que avui... És que té una petita història, aquesta recomanació. Com que avui hem parlat d'una pel·lícula esportiva, que és Campeonex, i és un gènere a vegades menys tingut... I l'altre dia l'amic Jordi Basté va posar a Instagram una crida estic de drames, va dir, no? I va fer una crida perquè la gent li recomanés drames, tenia ganes. Llavors, jo li vaig posar una proposta que ell ja havia vist, que era Tierras de Penumbra, llavors vas pensar, a veure, intenta sorprendre-ho amb alguna cosa, i se'm va acudir recomanar-li Warrior. Aquesta pel·lícula, Warrior, jo crec que és dels casos... a més, és infal·lible, eh? La recomanes a algú, m'ha passat, eh? La recomanes a algú que no la coneixia, no em havia sentit ni parlar, i quan la veu diu, com pot ser que no hagués vist aquesta pel·lícula abans? Aquesta pel·lícula és d'un director que es diu Gavin O'Connor, que en té unes quantes ja, per exemple, és el director del Contable, no sé si us sona, amb el Ben Affleck, no?
No.
Una pel·lícula també molt recomanable, no tant com aquesta, però també tenia el seu interès. Aquesta és una història de dos germans que han crescut en un entorn familiar conflictiu. El seu pare l'interpreta Nick Nolte. Jo crec que en aquesta vida, si el teu pare és Nick Nolte, l'entorn familiar ha de ser conflictiu. És
a dir,
exacte. Mira, parlant del Cabo del Miedo, doncs allà hi surt el Nick Nolte, que curiosament és el bo. Cosa que no deixa de ser curiosa. Llavors, aquests dos germans, els dos... són de caràcters molt diferents, estan interpretats per Joel Edgerton i Tom Hardy, que estan extraordinaris els dos, de veritat. Fan unes interpretacions siderals, de veritat, per emmarcar. Llavors, aquests dos germans, tots dos es dediquen a les arts marcials mixtes. I aquests dos germans, que han tingut vides molt separades justament per a la dificultat de superar el dolor familiar que els ha provocat tot el conflicte amb el seu pare, acaben sense... I que mai han parlat, diguéssim, per resoldre els seus temes, acaben havent-se d'enfrontar en un ring, en un moment vital completament diferent entre ells. Llavors, la pel·lícula et va presentant els dos personatges i tu com a espectador saps que arribarà un moment que s'hauran de pagar. Llavors, és, de veritat, una experiència emocional absolutament, no, absolutament meravellosa, amb dos actors que estan en estat de gràcia i que, a més, transmet una mena de veritat, tot el que explica, fins al punt de que tu... A veure, a mi, les pel·lícules d'arts marcials mixtes, o sigui, el màxim que havia fet a la vida és kickboxer, diguéssim, quan tenia 13 anys.
Sí, sí.
Llavors, és una pel·lícula que, al principi, et pot tirar enrere perquè l'argument dius, ai, això, de veritat, té una densitat emocional i una convicció però que jo no he vist poques vegades en una pel·lícula moderna. Llavors, per això ho recomano tant, i a més he descobert...
De quin any és, això?
Això és recent, 2000 llargs, és a dir...
Ah,
no?
Sí,
sí,
eh?
Sí, 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 sí.
No, no
llavors, a més, això, està a Movistar, per cert, que no ho he dit, i que a vegades jo, com em passa, quan recomano pel·lícules esportives, tothom té la seva, no? Em passa, no? Recomanes que va ser una victòria a la gent, i et diu, està bona per empenals, tampoc. No és el que vulgui mirar un dissabte a la tarda, no? Però també és una pel·lícula molt recomanable. Però aquesta, a més, té la cosa que el context esportiu és el de menys. És el tema de la descripció dels personatges. Crec que és 2011, la pel·lícula, m'equivoco?
Sí, 2011.
Veus, 2011.
Que has dit recent, bueno...
Sí, home, és recent...
Comparada amb Hitchcock, per exemple.
Clar. Home, 2011...
Jo a certes edats, 10 anys.
Jo ja tenia canes el 2011.
A la comunió ja en devies tenir.
Exacte.
És el clàssic d'avui, Warrior, aquesta pel·lícula que proposa el Pep i que la podeu trobar, insistim, a Movistar. Dit tot això, Pep, falten 3 minuts perquè siguin 3 quarts de 6 de la tarda. Canviarem de registre, ens mantindrem amb el món del cinema, al final, perquè parlem d'un documental ara, però que es pot trobar a la televisió. Per tant, ara en parlem.
Mi adolescencia no ha sido normal. La de nadie, diréis, pero creedme, la mía ha sido más extraña aún. Este tipo que veis con pinta de aventurero es fotógrafo y aparte de todo eso, es mi padre. Me contó que viajaríamos por todo el mundo, que conoceríamos lugares que no me podía ni imaginar. Lo que él quizá no sabía es que aquella aventura que me propuso hace tanto tiempo me marcaría para
siempre. Us explico, quan l'Unai tenia només 13 anys, ell i el seu pare, l'Andoni Canela, van començar una aventura que els portaria a recórrer tot el món. L'objectiu era filmar els últims grans felins com el puma, el jaguar, el lleó, el guepard, el tigre i el lleopard de les neus en els seus hàbitats naturals. D'aquesta experiència, que va durar 5 anys, n'han fet una sèrie documental de 8 episodis, es diu Panteres, la sèrie, i el primer capítol doncs ja s'ha estrenat fa pocs dies, a més, a la 2 de Ràdio Televisió Espanyola. I ara en parlarem amb tots dos. Andoni i Unai Canela, com estàs? Bona tarda. Bona tarda en català,
bona
sí,
tarda,
no?
Bona,
sí, bona tarda,
tarda,
bona tarda, com esteu?
Bona tarda.
Ja m'estic liant, saps què passa? Que hem començat el congrés... Ui, està amb la pantera, eh? No sé si és l'Unai o l'Andoni, però el tenim dins el ventre d'una pantera ara mateix. L'Unai. Doncs, Andoni, anem amb...
Soc jo?
Anem amb l'Unai. Anem amb l'Unai, a veure, Unai?
Bones.
Ara millor, ara millor, perfecte. Va, ja us tinc a tots dos controlats. Sí, sí, perfecte. Ara estem ja arreglant, acabant de millorar el so, però jo crec que acabarà sent perfecte. Unai, on pares ara mateix? A casa? Alguna aventura? O què estàs fent?
Jo ara mateix estic al País Basc.
Molt
bé. Però per res,
per res, diguem, professional. És una setmaneta de vacances, més o menys.
Molt bé, molt bé.
Jo porto ara un mes i mig ja fent un nou projecte, una mica l'estil de Panteres, però plantejant ja noves històries.
Ara me'n parlaràs dels futurs projectes i demés. On ets, al País Basc, per cert?
A Donosti.
Home, carai, tu, vinga, no, malament.
Menjant bé, eh?
Menjant molt bé. Sí, sí.
Unai, quan vas començar aquesta sèrie documental, tenies 13 anys, tenies.
Sí, tenia 13 anys i la veritat és que jo crec que ni el meu pare ni jo sabíem on enduria aquesta aventura. Teníem la idea de fer una pel·lícula, que és el que vam fer, també de fer un llibre, que també es va fer, però la idea de la sèrie també existia, però al final era una aventura que es va anar, diguem, creant amb el pas del temps. Van ser 5 anys, gairebé un viatge cada 2 mesos, d'un mes, doncs això, buscant els grans felins. I al final és una història que es va anar creant, no? Doncs amb el meu pas per l'adolescència una mica i amb la relació amb el meu pare, i també doncs amb totes les escenes que ens vam anar trobant.
Ara parlaves de la pel·lícula, que la vau fer el 2021. Quina diferència hi ha entre la pel·lícula, la sèrie, una cosa porta a l'altra? Com va anar això?
Doncs, per mi, la pel·lícula i la sèrie expliquen la mateixa història, però de maneres molt diferents. I la llibertat que vam poder tenir a l'hora de fer la pel·lícula, doncs potser de treure les coses que treien més d'aquella història. Hauríem fet una història molt immersiva, en la que en la pel·lícula només sortim el meu pare i jo, i doncs que la gent pugui capficar-se en aquesta història. I a vegades certes entrevistes a experts del tema o certes escenes que potser eren molt al·lucinants, però no acabaven d'encaixar, les vam haver de deixar a un costat. I ara la sèrie explica tota aquella part, doncs, que no surt a la pel·lícula, sobre, doncs, els experts que ens trobàvem, una mica més la nostra vida quotidiana. És una altra banda de la història que jo crec que és igual de necessària d'explicar.
Ara que parlàvem de, bueno, que estàs a Donosti, que estàs menjant bé, precisament el primer capítol d'aquesta sèrie de Panteres, us podem veure fent alguns àpats, doncs, una miqueta humils, no?, perquè us trobeu enmig del no-res, us feu un entrepà amb una llauneta de tonyina, també et veiem menjant un gran àpat quan vas precisament a casa d'algú que us cuina. Això per un nen de 13 anys, tu has anat creixent així, però ha de ser una aventura espectacular.
Ho és, i al principi és molt impactant. El viatge del Puma, del primer episodi, dels primers que vam fer, i jo recordo realment passar-ho malament, estar un dia o mig dia sense menjar, saltar-me un àpat, era com a mi, per mi, com em sentia que m'havia enganyat el meu pare, però m'estàs fent, m'estàs torturant, però ja veureu, a la mesura que van avançant els episodis, que queixes n'hi ha menys i menjar també. O sigui, el 8è episodi, i ja potser ens passen un dia o dos, pràcticament, a vegades, menjant un parell de llaunes o poc més. Però al final també és part de la feina i és un gust que jo li vaig agafar. A mi, en cap moment, el meu pare ni la meva família em van obligar, diguem, a emprendre cap d'aquests viatges. Jo, des de ben petit, que era el meu som.
A veure què diu el pare, doncs, que em sembla que el tenim ja preparat. Andoni, ets per aquí, oi que sí?
Hola, sí, bona tarda.
Home, ara sí que sones bé, ara, carai, tu, quin rugido, ara sí, bueno. Això sí que, mare meva.
Bueno, jo estic des de Castellà de Nuc, que estem aquí al costat, comprat en Donosti. O sigui que...
Home, doncs jo crec que no t'ha de fer gens d'enveja, eh? També estàs a un lloc fantàstic, tu.
Sí, estic aquí amb molta alçada.
Exacte. Ah, mira, ara que parlàvem de clar, perquè al final, ostres, 13 anys són molt pocs anys, no?, per un nen, per afrontar-lo a segons quines situacions...
Sí, però en el cas de l'Unai, que ell de fet va néixer aquí, us he comentat el Castellà de Nuc, va néixer a la muntanya i des de petit també pues, feia moltes caminades, i abans de fer aquest viatge, o d'aquests viatges tan llargs, havíem fet moltes caminades i acampades per aquí, per la muntanya, llavors estava bastant acostumat i bueno, jo no crec que va ser això, bueno, sí que a vegades lo de menjar no és que no està previst, surts al matí, penses tornar al migdia, però trobes que els pumes en aquest cas no es deixen veure i et quedes tot el dia i no pots sopar fins que tornes a la nit. Són coses que passen, és a la natura, no saps què et trobaràs.
El que sí que us anàveu trobant són les carcasses del que es menjaven els pumes, eh? Això sí que us ho trobàveu.
Sí, és que quan busques animals com aquests, no, depredadors o predadors, com els grans felins, passa amb els pumes i també amb els tigres, amb els lleons, com és tan difícil veure el felí, el que busques és l'animal que mengen, no? En aquest cas, el puma, la presa principal és el guanaco. Llavors anaven a buscar uns, eren els guanacos, i els trobaves, pues, com es trobàvem amb algun guanaco que s'havien menjat un dia, dos dies abans, i ahí on esperaven fem l'espera que diem, no? I ahí esperem a que vingui l'animal potser el dia després, un dia després, o dos o tres. I això és el que fem, esperar, perquè no, si vas darrere d'ells no els trobes, o sigui, t'has d'amagar, buscar un lloc que tinguis molta perspectiva, normalment molt alt, i ahí esperes a que vinguin els animals.
Clar, suposo que aquí el que s'ha de tenir sobretot és paciència.
Sí, paciència és fonamental i vital, i després has de tenir pues, l'experiència per saber aquest animal, quina... el ritme que té, no? Quan normalment són els felins, surten molt, molt d'hora al matí o fins i tot durant la nit, estan actius una o dues hores abans de que el sol comenci a pujar, i després no fan res fins a última hora de la nit. Llavors això, has de tenir aquesta informació i saber els llocs on es mouen, i després paciència, perquè potser ho intentes un dia i no, i dos, no, però el tercer o el quart dia tens sort i pots veure el que hem tingut la sort de veure en aquesta sèrie.
Quina enveja, aquests horaris.
A veure, torna-hi a dir.
No, dic, quina enveja, aquests horaris. És a dir, dues hores, després baixa el sol i me'n vaig.
No sé.
I ja està. Estem a sentir ara l'Andoni, l'Unai també té una veu així com molt forta, però clar, quan el sentim amb 13 anys, la veu és una altra cosa, eh?
Es otra página que he hecho. Son los bichos que los llamamos principales de la estepa. El guanaco, que es la presa principal del puma.
Los pumas son escasos y esquivos.
Aquesta és la mateixa persona, eh? És Unai, no sé si et xoca aquest veure-te tu de tan jovenet.
Sí que em xoca molt, la veritat. I a més, per mi, precisament aquest projecte, n'hem fet d'altres, però aquest projecte per mi explica tota la meva adolescència. Llavors, quan ho veig, no és com veure, no sé, un documental, una fotografia que he fet, veure un producte. És com veure una part de mi, llavors, veure'm amb la veueta aquesta fina, il·lusionat per petites coses, la veritat és que sempre em desperta un somriure.
Simba i el rei lleó, seria, no?, una mica.
Simba. Bueno, jo li he proposat en el Toñito d'anar a fotografiar conills.
Conills?
Sí, a Collserola.
A Collserola, ja estem allà amagat fins que passi un conill.
Sí, potser li canvia la veu al Toñito durant la nostra...
No, jo vull parlar sempre així.
No, ja veuràs que no, Toñito, ja veuràs que hi haurà un dia que et cansaràs de la teva veu, segons com si és que es mantingués així, que no has de patir per res, que no passarà això. Per cert, va, torno a l'Andoni, deixeu-me que torni un moment a l'origen de tot plegat, perquè com surt això, en com li preguntes o li trasllades a l'Unai, ei, mira, he pensat que podríem fer això, com va anar això, Andoni?
Bueno, de fet, és que, clar, això ve abans d'aquesta proposta. Vam fer un viatge amb tota la família, amb la Meritxell, la meva dona, amb la Maia, que és la germana petita de l'Unai, que ara té 13 anys, però llavors tenia 3 anys, i vam estar un any i mig viatjant per tot el món. De fet, vam viure 3 mesos a cada continent, o sigui que era un viatge a viatge, anaven d'Amèrica a Sud-amèrica, Austràlia... Bueno, vam estar això un any i mig, i vam fer, a part d'un llibre i molts reportatges per La Vanguardia, en aquest cas pel magazín de La Vanguardia, i després va sortir també un documental, que va ser El viatge de l'Unai, que va ser producció també de TV3 i d'On Productions, i bueno, el reportatge va anar força bé, i vam acabar aquest projecte, que llavors l'Unai tenia aquests 12 anys, i bueno, jo tornava a lo mateix, en teoria anar sol a fer fotos d'animals, que és la meva feina, fotografiar o documentar animals, però vaig pensar que potser a l'Unai, després de l'experiència d'aquest any i mig viatjant pel món, li podia interessar, i parlant amb la Meritxell, que va dir, bueno, us ho proposem, li vam dir que si volia, i va dir que sí, i bueno, llavors jo dic, bueno, pues, canvio el xip d'anar tot sol, com havia fet sempre, excepte l'últim projecte, i l'Unai encantat, i van començar un any, dos, tres, quatre, i bueno, 15 viatges, i va sortir Panteres.
I l'escola què? No anava al col·le, que tens?
No, anava a l'escola, i que l'expliqui l'Unai, i a més va treure bastant bones notes, no, l'Unai?
Hola!
Unai, digues.
Sí, bueno, vam fer una espècie de pacte amb l'escola en el que si jo abans d'agafar un viatge, d'anar davant de viatge, feia tots els exàmens i tots els treballs que farien els meus companys durant el mes que jo era fora, doncs em deixaven anar-me'n sense problema. Llavors, jo tenia aquesta motivació i la setmana abans de cada viatge em tocava fer molts i molts exàmens, però així ho vam treure fàcil, entre cometes, i no va haver cap problema.
Mm-hmm. Veus? Que mira. Guai, no?
Que guai!
Bon cocu, bon cocu. Molt bé, doncs, que guai. Clar, i al final també, vull dir, és estar a totes, estar a una cosa i l'altra. Per què els grans felins, per cert?
¿Por qué? Pues yo creo que va a ser precisamente el final de aquel último proyecto, el que comentaba más, el de que sería el viaje lunar o sí. La llamada del Puma, que acaba el documental i el llibre amb el Puma, i el Puma era un d'aquests animals que havia fet dos o tres viatges abans i que no l'havia mai havia aconseguit veure, i en l'últim viatge sí que vaig poder lograr veure i fotografiar el Puma i els grans felins. Bueno, aquí el Lynx havia fet un llibre sobre el Lynx ibèric i el lleopard de les neus, que és un dels felins més difícils i complicats, també era una d'aquestes il·lusions d'intentar algun dia, i bueno, podia ser els felins com un altre animal, una altra espècie, però sí que és cert que els felins tenen un atractiu especial, no? I intentar fotografiar tots els grans felins, que era el tigre, el guepard, el jaguar, era com molt... Bueno, de fet, quan van començar era molt interessant, però també era gairebé impossible, i els primers dos anys era un repte que no estàvem segur, o jo no estava segur que poguéssim acabar, però bueno, sí que van anar fent i van tenir sort i també molta feina, molt treball, i de fet hi ha llocs que m'han anat dos o tres vegades, com el Tíbet i l'Himàlaia, perquè, clar, el primer viatge lo vam veure només un cop, el segon i més, o sigui, vam insistir, de fet, pues, bueno, la paciència que comentàveu abans, i bueno, dedicar-li temps i la feina, pues, al final sí que vam poder veure'ls tots i poder filmar-los bé també per la pel·lícula i per la sèrie d'ara.
Un gran repte, Andoni, jo crec que en molts aspectes, per exemple també el de la seguretat, és a dir, tu al final no podem oblidar que vas amb un nen de 13 anys, que estem parlant de filmar grans felins, per tant són animals salvatges. Hi ha algun moment que es va tornar perillós, això, que va estar a punt de tornar-se perillós, potser?
Curiosament, els moments perillosos, que si potser havia dos, tres, quatre, no ha sigut amb els grans felins, perquè amb els animals, o sigui, sempre mantens una distància. Clar. Te vas a la nit, quan vas a dormir a la nit a la sabana, a Àfrica anaven sols i dormien en una tenda de campanya, a vegades a terra i a vegades a sobre del cotxe. El que fem és anar a dormir després d'apagar el foc. Llavors no vam tenir problemes amb els felins, però sí vam tenir problemes, pues, amb els petits, amb els insectes, que això pot ser tan perillós com els serps. Mm-hmm. O sigui, sí que són animals, o alguna caiguda que vam tenir, sí que vam tenir algun problemilla, però no amb els felins, perquè amb això ja vas a una mesura més gran de la que caldria per no tenir problemes, no? Però després tens el que, bueno, a mi els problemes principals que he tingut, no amb aquest projecte sinó amb altres, és que potser he caigut, que he relliscat pujant una muntanya aquí al costat del Pirineu, no? Mm-hmm. O sigui que bueno, però anava, no, o sigui, no feien coses de risc d'anar a intentar apropar-nos molt als felins, això no. Yeah. De fet, hi ha algunes imatges que estem a prop, però en aquest cas són els felins que s'apropen a nosaltres quan estaven quiets, però no intentem anar a invadir el terreny dels animals, sinó és al revés, intentem veure el comportament des d'una distància, no? Mm-hmm. I això, pues, també t'estalvies el risc de que puguis tenir un accident.
Clar, per un pare anar amb un fill de 13 anys, que són unes edats que pels pares que tenen fills d'aquestes edats saben que són complicades, és fantàstic, però per un fill de 13 anys anar amb el seu pare tants mesos, també és un bon pla?
Bueno,
si té 14
fills, sí, que de perills amb els felins no n'hi havia cap, però de perill, el perill més gran és estar 24 hores del dia amb el teu pare quan tens 13 anys.
Però i com se soluciona això?
Doncs jo crec que dintre de cap, jo sempre he pensat que amb el meu pare ens discutim molt, però després, quan ho veig anys després, penso, carai, si ens passàvem potser 4 o 5 mesos a l'any, 24 hores del dia, 7 dies de la setmana junts, i discutíem de tant en quant, si aguantàvem tot l'altre temps és perquè ens portem bé. Mm-hmm. I perquè també, per una altra banda, doncs el meu pare m'estava obrint de porta a un món que a mi sempre m'havia apassionat, i m'estava ensenyant doncs, el que a dia d'avui ara és la meva feina, tot el que és el darrere de les càmeres, el buscar animals, analitzar petjades, entendre com buscar-los a les muntanyes. Per mi era com una escola, no? Una escola dura, i a més que t'ensenya el teu pare, que no ens agrada fer cas mai, però la veritat és que sí que van haver moments de tot, i potser un any segurament, no sé si és 14 o 15, més difícil, no? Però en general no va estar tan malament. O sigui, jo crec que en paper sembla que seria pitjor. Però
de
no.
Fet, m'ha semblat, Andoni, que aquest any, el 14 o 15, el que tu ho deies, que era un pèl més complicat. M'ha semblat que anava per aquí la història, no ho sé.
Sí, però jo crec que qualsevol pare amb el seu fill o qualsevol mare amb el seu fill o filla, doncs quan entra, depèn no, de cada cas, però als 14, 15, 16, doncs hi ha moments de que el nen o la nena vol la seva independència i aquestes discussions doncs surten. I de fet, jo crec que van discutir més a casa que no fora, no? Perquè a fora...